Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
La carta del nostre bisbe és Jesucrist, rei de l'univers. Ens ubica, final de l'any litúrgic, ens posa la situació concreta, Crist davant Ponç Pilat, i ens posa davant d'aquest gran moment, d'aquesta interpel·lació de Pilat. I la veritat que és, i va desglosant, doncs, la figura de Crist com aquesta gran resposta del que és la veritat. Per poder dir, en un final de la carta, sigueu, doncs, perfectes, com el vostre Pare Celestial és perfecte.
Déu vos guard. Arribem a la fi de l'any litúrgic amb la celebració de la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. L'Evangeli que avui proclamem en la celebració de l'Eucaristia recull una part del diàleg que el governador romà Ponç Pilat manté amb Jesús després d'haver-lo entregat sota l'acusació que s'havia apropiat el títol de rei dels jueus. Jesús respon a les preguntes de Pilat afirmant que efectivament era rei, però que el seu regne no era d'aquest món, no era d'aquí. És a dir, que no havia vingut per dominar persones, pobles o territoris, sinó per alliberar els éssers humans de l'esclavitud del pecat, per reconciliar-los amb Déu, per regnar en el cor de les persones, per donar testimoni de la veritat. Per això, tots els qui són de la veritat escolten la seva veu. Pilat aleshores li diu, i la veritat què és? En el discurs de comiat, responent a Tomàs, Jesús s'havia presentat com el camí, la veritat i la vida. La veritat de Crist és la seva existència sencera, que és testimoni de l'amor de Déu, i que culmina amb el seu sacrifici redemptor al Calvari. Regna des de la creu donant la seva vida per la salvació de tots. El centre de la seva predicació és el regne de Déu. Però ni Pilat ni els contemporanis de Jesús entenien la mena de regne i de reialesa que ell instaura. Ells esperaven un alliberament social, polític. Jesús porta un altre alliberament, més profund i universal. No es tracta d'un nou tipus de regne material, ni que s'estableix enmig dels regnes existents i que es distingeix per unes notes diferencials. No és tampoc una espècie de teocràcia, ni és quelcom extern, sostingut per unes lleis. Es tracta d'un canvi en l'ésser humà, en tot l'home, i no només en la manera de viure, sinó d'un canvi en l'ésser profund. Unes noves arrels, una nova orientació de tot l'ésser. Per això, quan Jesús explica aquestes coses a Nicodem, li diu que cal néixer de nou. És que Jesús no ve a millorar l'home, ve a crear un home nou. Ve a produir un nou tipus d'home i de món. Un ésser humà regit per uns valors diferents, un món recolzat sobre unes columnes diferents de les actuals. Aquesta és l'autèntica revolució, l'única revolució que ho abasta tot, l'interior i l'exterior, l'espiritual i el que és mundà, l'individu i la comunitat, aquest món i l'altre. La terra on el regne comença a germinar és el cor de qui escolta la paraula i el canvi ha d'arribar al món sencer. I així, d'un món regit per la riquesa, el poder i el plaer, Crist vol construir un regne de veritat, d'amor, de justícia i fraternitat. Jesús comença la predicació del seu regne posant el dit a l'anafra de totes les expectatives humanes, la felicitat. La recerca de la felicitat és el motor de l'existència humana. Doncs bé, és justament la felicitat, la plenitud, allò que Jesús anuncia i promet. Però la situa allí on l'home no podia imaginar menys. No en el posseir, el dominar, el triomfar, sinó en estimar i ser estimat. Crist és l'amor i la veritat, que no s'imposen mai, sinó que truquen a la porta del cor i de l'enteniment humà i omplen la vida d'amor, de pau i d'alegria. Crist ens ensenya a regnar amb ell des del servei, des de l'entrega als altres, construint la pau, confiant en Déu i en els germans. Jesús assenyala el nucli mateix del cor humà per netejar-lo d'egoismes i col·locar en el seu lloc l'amor. I no proposa ser una mica millors o bé esforçar-se una mica més en les coses, sinó que ens proposa el següent. Sigueu, doncs, perfectes, com el vostre Pare Celestial és perfecte.
Com remem els nostres testimonis?
Clar, em venen, bona nit, em venen i em diuen, clar, com que és el programa oficial, doncs sempre vas en compte. I vaig dir, truca a la Trufaldinha i li dic, Trufaldinha, tu que ets una dona atrevida i que estàs, doncs, per la igualtat assent i pel feminisme assent, doncs mira, avui fes-me tu les preguntes. I així potser em diran, doncs, que jo obro les portes d'una manera més forta. Bona nit.
Bona nit, mossèn Toni. Què tal?
Exacte, molt bé. Trufaldinha. O Trufaldima, Trufaldinha.
Sí, de fet, sempre em poses una mica gallega, i gallega no és. Trufaldina ve de... és com Arlequina. O sigui, ve de la Comèdia de l'Arte. Representa que són els criats de la Comèdia de l'Arte, que hi ha diferents personatges.
Va. I és que ara jo haig d'estar subjecte a les teves preguntes.
Ah, molt bé. Doncs quan venia pel camí pensava... quines preguntes li faré al mossèn? I he pensat el tema de sempre, que parlem de la igualtat, la justícia social... sobre el tema de, perdó, de la teologia de l'alliberament, que com a referents jo tinc la Teresa Forcades i el Casal d'Àliga, que fa poc s'ha fet un homenatge, voldria saber què en penses d'aquest tema de la teologia de l'alliberament que representa per vostè i per l'Església.
Lo de vostè m'impressiona molt, eh?
És que com que estem per la ràdio...
Val, d'acord. Mira, tu m'has preguntat què penso jo, no?
Sí, en general.
Jo.
Què penses tu, Toni, i en... com vulguis. Jo, tu com a representant de...
Bueno, pues ara primer
de la teva parròquia.
Contestaré jo. Hi ha un moment en què hi ha un tema que és de vital importància, l'alliberament. I quan aleshores jo dic pensaré l'alliberament, però el pensaré teologalment. Què vol dir? Escolto la força del Senyor, escolto la força de Déu, i me n'adon compte d'un fet, en Crist. Crist és aquella persona que és una obvietat que està a prop d'on hi ha les llagues del dolor. Però també, a la vegada, no es deixa utilitzar mai per un projecte polític concret. I quan hi ha dos moments molt forts. Quan el volen fer rei, doncs no, el meu reine no és d'aquest món. Quan el volen veritablement empenyar perquè doncs porti una opció concreta per Israel, se n'escapa. I aquell moment de la tentació, fes que aquestes pedres es tornin pa, no ho fa. Aleshores, aquest món és com una espècie de lluita, o estàs abraçant el marxisme o estàs abraçant el liberalisme. I llavors dic, jo crec que no puc fer altra cosa perquè Crist m'ho posa amb tota força, que està a prop d'allà on hi ha tot el pes de la injustícia. Però ho haig de fer cristianament. I això fa que no em plau tancar-me en cap ideologia. Penso que la teologia de l'alliberament és molt interessant, però penso que moltes vegades ha tingut la fragilitat de caure, doncs això, amb seduccions ideològiques.
Bé. Sí, així ho pensa.
No. T'ho diguis tal com ho veus, home. Aquí l'interessant és que estem a la nit, aquí, sí, amb una bona fraternitat, doncs tu dius com ho veus.
Sí. Clar, jo aquestes dues persones que he anomenat, bueno, vaig veure la pel·lícula, alguna cosa m'he informat del casal d'Àliga, i la Teresa Forcada sí que està molt compromesa a nivell de... per exemple, de la indústria farmacèutica, és metge, vull dir que és una persona compromesa amb la seva societat. El fet de que s'hagi de triar políticament, això és el complicat, o sigui, políticament jo no crec que s'hagi de prendre partit amb el sentit cristià de la paraula, sinó el que diu vostè, doncs està al costat de la igualtat, de la justícia i de la fraternitat, no?
No, però jo estic dient una cosa que és un pèl diferent.
Sí.
Que és dir, és obvi que un pot prendre una opció política. Però hi ha un fet que és molt important. A l'hora de prendre una postura cristiana, l'eix vertebrador és Crist. La força amb la que jo doncs, estic treballant el tema és una qüestió segona. La prima força... El motor funciona amb la presència de Crist. I després ve l'altre. Per exemple, miro Casal d'Àguila. Em copsa d'una manera impactant la seva austeritat i el seu estar a prop d'aquests més necessitats. És una qüestió irrenunciable. Li tinc una admiració. Ara, dic, és la persona amb qui trobo el motor de Crist que me'l desvella més? Pues no. No. Per quin motiu? Perquè moltes vegades he pensat que aquesta actitud heroica d'estar amb els més necessitats, que és evident, alguna vegada a mi em falta una tonalitat més en el caràcter cristià. I llavors dic, hi ha altres personatges, per exemple, que em fan tocar el que és aquesta, aquest hàlit brutalment, i això em passa amb Teresa de Calcuta, no? Que dic, i en canvi alguns pensaran, no, no, és que Teresa de Calcuta no canvia l'estructura del món. Val, d'acord, ho accepto. Feu les crítiques que vulgueu, però jo, el meu pulmó respira Teresa de Calcuta, no? Però, com que tampoc ho tracto dialècticament, no poso aquí Teresa de Calcuta i aquí Casal d'Àguila. Dic, m'impacta aquest tema heroic, aquesta austeritat, aquesta veritat d'estar en els més necessitats, però jo, com que el motor que necessito és Crist, sé que el Casal d'Àguila té a Crist de manera molt forta, però amb Teresa Calcuta el respiro d'una manera desbordant. I és una manera d'estar amb els pobres que jo hi trobo més energia. I accepto perfectament que hi hagi molts dels oients que això m'ho critiquin, m'explico. Perquè és obvi que en aquesta vida doncs som diferents. De la Teresa Forcades diria, doncs, hi ha molts temes que em poden interessar. Però, sobretot, penso que és una de les persones preparadíssimes. Però amb la seva acció no m'ha emocionat mai gaire. Però, bueno, tampoc aquí és un programa per criticar el personal, ni la penso criticar. Per quin motiu? O perquè hi ha coses de molt valor. Ara, no...
Ja, que no és, diguéssim, de la seva corda, que es diu.
No, això és diferent, és que tampoc m'agradaria tenir corda. És a dir, no és aquella persona que ens serveixi per al referent del que per mi és més urgent. Perquè saps què passa? El pobre necessita ser alliberat d'una gran injustícia. Però l'alliberament és una necessitat transversal. I jo necessito ser alliberat de moltes coses. I llavors penso, la paraula forta és la salvació. És un alliberament de tot. Que va des del pa a la set de la vida.
Jo crec que vostè el que és poeta, Perquè no fa més que metàfores i d'alguna manera s'escapoleix, com deien en el futbol, no? Agafa la pilota i s'escapoleix fins...
Sí. Pot donar... Jo sé que dona aquesta sensació de donar la volta. I recordo que una vegada em vas dir, sembles un polític perquè no acabes de concretar res i te'n surts d'allò. Però dic, no creus, estimada Trufaldina. És que és bonic això de Trufaldina, de veritat. És que,
sí.
No creus, Trufaldina, que estem en un moment que tots els debats són dialèctics i aleshores acaben siguent maniqueus. O estàs amb aquest, o estàs amb aquest. Jo no vull fer la trampa de dir estic amb tots, no. Però explico que la realitat és tan complexa, és tan plural, és tan polièdrica, que aleshores dius, no vull pujar en aquest combat i dir, preguntes això, et contesto això.
Ja.
Preguntes això, et contesto això. Fixa't si això és així, que jo estic convençut que el Papa Francesc és una persona que està ressuscitant d'una manera molt forta el debat social en el moll de l'os de l'Església, però ningú l'acaba d'ubicar perquè no és dialèctic. No és ideològic. Llavors, no hi ha manera d'enganxar-lo en dir, i vostè de qui és partidari? Ara, amb la seva vida, és irrenunciable que està amb els que més pateixen.
Sí, que seria... que deia el Jesucrist, no? Anava a dir, obras son amores y no buenas razones. Vull dir, no deia això, sinó que deia que amb l'exemple és amb el que es fa, no? Vull dir, amb les accions, no?
Això, sobretot, Sant Jaume, en les seves cartes, ho diu amb una força impressionant. És a dir, hi ha fe, però si no hi ha obres, doncs no hi ha fe.
Bé, més que res, ja per tancar el tema, jo és que el que veig molt, molt evident és... el cas aquest de Casal d'Àliga, deixa'm insistir, perquè és molt, molt fort i, a més, estava en una situació, diguéssim, allà en el Mato Grosso, allà al Brasil, amb els senyors com feudals, no?, opressors, oprimits, amb els pagesos, estava amb els pagesos, no estava amb els... amb la guerra aquesta que defensaven, o sigui, defensaven els pagesos la seva terra.
Si això està claríssim.
Que entre estar amb els opressors o estàs amb els opressors o estàs amb els oprimits. Això sí que és irrenunciable. O sigui, o estàs amb els oprimits o estàs amb els opressors. No vol dir que siguis bo o dolent, sinó que el fet aquest de... No dic de prendre partit, perquè en el sentit, diguéssim, del, ideològic, de paraula, sinó de fet. Dius, estic amb els oprimits. I amb això jo crec que ja és tot. I el Casal d'Àliga per mi estava amb els oprimits. I el fet aquest també de que els oprimits... o sigui, per què hi ha oprimits? Perquè accepten els opressors.
Mira, t'explicaré tres cosetes. Casal d'Àguila és un bon poeta. Té uns poemes autènticament preciosos. Després hi ha un personatge que a mi m'encanta, Sant Felip Neri. És una manera d'estar a la ferida, a la injustícia, i molt abans que estar al costat dels opressors o dels oprimits... Són aquelles persones, que no és el meu cas, perquè ni estic malauradament al costat dels oprimits com tindria que estar, però era una persona de que el que estava era increïblement per la persona. Perquè l'opressor també és una persona que necessita un alliberament. Perquè el seu oprimir doncs desfigura en els altres, però també es desfigura ell. I això és una cosa bastant impactant. És a dir, la primacia de dir la persona és el primer, i que aleshores tu dius, i si Déu és pare, tots són fills. I els opressors també són fills. I això és bastant dur i és bastant escandalitzador. I l'alliberament amb una altra nota... el necessiten. És obvi que la maternitat de Déu fa que la seva primera preocupació són els que més pateixen. Això és indiscutible. I això amb el Papa Francesc és més que indiscutible. És a dir, ens està posant els ulls en dir la doctrina de l'Església en primera persona i els oprimits han de ser els privilegiats. Aquí està el tema primer. Però... jo això tampoc ho tractaria dialècticament. O estàs amb uns o estàs amb els altres. No. Pel fet tan sorprenent del cristianisme, ah, amic, Déu és pare de tots. I després, quan em miro al mirall, com que jo també soc un aiguabarreig de moltes coses, fixa't si haig de tindre comprensió per tothom, que si Déu em mira, doncs, amb bonhomia, compte tu, és que lo important és sentir aquesta presència.
Ja, no, el que està bé és que vostè sempre parla a nivell personal i això, doncs, és el valor que té, no? I que en primera persona, no? Doncs canviem de tema.
També dic una cosa de les que deies de la Teresa Forcades. És una persona molt, però molt preparada. Amb el tema de la seva denúncia mèdica, doncs, sembla que en aquests moments moltes de les coses que ella deia doncs, se li estan fent molt de cas. És a dir, la vida d'una persona forta en els seus judicis també és molt complicada i és molt difícil. Vull dir que això també ho vull tindre present. Ara, jo els cartutxos teníem una altra batalla.
Sí, sí, vull dir que cadascú té la seva lluita personal, no?
Ai, Rufaldinha, ai, Trufaldinha.
Trufaldinha. Se'ns acaba el temps.
Se'ns acaba el temps.
Ah, molt bé.
Però, bueno, jo crec que tindrem un afegitó. Vagi l'últim petardot important per aquesta nit croure-la d'una manera
forta. Per què s'ha fet tantes guerres en nom de Déu?
Perquè m'ho he oblidat a Déu. És a dir, el tema important és qui guanya la partida. La presència de Déu o Déu que l'he tancat amb el meu projecte brutalment mundà i n'he fet una idea. I encara he fet una cosa pitjor. L'he fet la meva idea. I encara he fet una cosa pitjor. Una idea per la qual estic odiant els altres. Jo diria que qui fa una guerra en nom de la fe és una crisi de fe brutal, no? Altres vegades passa alguna altra cosa, que la guerra també s'ha de contemplar des d'un altre àmbit. I hi ha algun moment en què la guerra és, malauradament, una situació d'extrema urgència de defensa. Llavors, no totes les guerres presenten el mateix. Però en nom de Déu, en nom de Déu, jo no puc utilitzar Déu per l'enfrontament. Una altra cosa és que al bell mig de l'enfrontament jo parli en Déu perquè m'ajudi davant d'aquella foscor tan gran i que jo hi estic ficat fins al moll de l'os. Això és una altra història.
Doncs ja per acabar, acabem aquí o vols que et pregunti alguna cosa, Toni?
Bueno, per acabar, ara ens prendrem el cafetó, que ens el portaran. Molt bo, eh?
Ah, sí?
Cafetó. L'he demanat sense cafeïna per poder
descansar.
Dormir després bé.
Doncs com vulguis, vull dir, et faig una altra pregunta.
Sí,
o...
sí.
A veure, deixa'm pensar. Això de les relíquies, a mi no m'agraden les relíquies. Vaig anar a Àvila, a veure la Santa Teresa, i tenien allà, doncs, no sé, relíquies de Santa Teresa. Que això també es porta, per exemple, amb el budisme. Jo no ho he entès, això de les relíquies. Trobo una mica com de mal gust. Bueno, de mal gust, no sé.
Mira, imagina't una coseta molt diferent. Resulta que a tu t'ha passat alguna cosa. I aquest mocador tan bonic que estàs portant, doncs la teva filla el té com un record. No et veuen a tu. I llavors té aquest mocador i diu, el portava la mare. I se'l posa uns dies determinats perquè està contenta. La relíquia és una manera de tenir present aquella persona, que és aquell sant que estimes, aquell sant que t'interpel·la, i com que les persones som, doncs, aquest món espiritual i aquest món carnal, doncs de vegades necessites el cos, no? I allò fa present aquest tema. Entenc perfectament que alguna vegada, com en totes les coses, totes les exageracions, doncs, poden allò que pot ser sublim caure en una banalitat. Mm-hmm. I ja saps que una cosa de lo sublim a lo banal, de vegades ja molt poquet.
Sí, sí. De fet, seria igual que quan es fa una subhasta de, què dius, pues, de la Marilyn Monroe, doncs, jo què sé, el sí, seu això, pijama. Sí, sí. Però no, jo no em refereixo a això, em refereixo a coses, diguéssim, de... Amb Santa Teresa em sembla que hi havia el dit de Santa Teresa. O sigui, coses a nivell corporal, que dius, està allà guardat, o cabells, coses així que dius... Però vaja, però és igual, deixem-ho córrer, perquè sí. Aquest tema a mi no m'interessa gens. No.
Sobretot hi ha una cosa, no caure en coses que són desagradables, però és que la fe popular que va haver-hi al voltant i que va generar Santa Teresa era molt forta. Llavors el poble desborda tot esquema. Bueno, estic content perquè m'has posat força fàcil. Trufaldinha, molt
sí.
Bona nit.
Molt bona nit, mossèn Toni. I sempre és un plaer de venir-hi.
Fins aviat.
Fins aviat.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel.